I tal com hem comentat i hem començat aquest informatiu, aquest dimarts ens ha deixat a l'edat de 104 anys l'escriptora, pedagoga i també degana de les lletres catalanes, la senyora Teresa Jové, una veu molt destacada de la literatura i també de l'ensenyament en català i vinculada estretament amb la Fundació Pallac. I per parlar de la rellevància de la seva figura i també del seu record, ens visita el president d'aquesta fundació, Josep Maria Soler. Bon dia. Josep Maria Soler, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, des d'aquí el pèsam cap a la família i també cap als companys amics de Teresa Jové. Esclar, m'agradaria preguntar-li, no? Quina rellevància ha tingut la figura de Teresa Jové, no? I quina peculiaritat, no? De la seva vida ha tingut respecte a d'altres autores, altres autors, pedagogs, altres educadors en català?
Jo crec, primer de tot, destacaria de que la Teresa Jové és una persona que ha destacat portes endins, diria. Uh-huh. La Teresa Jové, tal com sempre explicava, amb el seu marit havien pactat de que ell seria més de portes enfora, seria el polític, seria el pedagog de portes enfora, i que ella estaria més, tot i professora, tot i també té una rellevància pública, en molts moments doncs, és relativament poc coneguda perquè ha estat una persona més de portes endins que s'ha dedicat sempre més a escriure i ajudant el seu marit. De manera que potser la seva vida realment de pel·lícula és una mica desconeguda encara per molts catalans. Uh-huh. I em sembla que això és important, que és una vida de pel·lícula, en tant quan va néixer a Madrid, va venir a Catalunya, va patir exili a França, la resistència s'hi va apuntar contra els nazis, la coneixença d'en Josep Pallac a Cotlliure, i després l'explosió com a novel·lista, sobretot després de la mort de Josep Pallac. Per tant, em sembla que la seva vida és realment extraordinària i de pel·lícula.
Mm-hmm. Perquè la seva educació, que va fer sobretot a França, no? Es va formar en filologia i literatura comparada, la va portar també, no?, a escriure sobre aquest exili que va patir i a més, amb obres molt destacades, vull dir que a més han estat premiades. Esclar, no sé si en podem destacar alguna d'aquesta literatura, no?, tan única, perquè parlava, no?, de novel·la detectivesca i també d'aquesta novel·la que donava veu als exiliats. Esclar, tot això, com es combina i com es creen aquest tipus d'obres?
Sí, és que realment és tan peculiar la Teresa, que jo no te sabria destacar més, que encara ara podríem anar descobrint cosetes no publicades, com contes que havia ell escrit de molt més jove. Però quan, podríem dir, es va presentar el Premi Nadal i va arribar pràcticament a la final amb aquella obra que en castellà se'n deia La xarca en la ciutat, i que després, més tard, doncs, va ser publicada amb L'aigua mort de la ciutat en català, doncs aquí, és clar, quan varen descobrir qui era Teresa Jové, doncs probablement, no ho sabem ben bé, però probablement va haver-hi aquí una aturada de donar-li aquest premi. Mm. Després, quan ha entrat en tota la fase del detectiu Plac Humà, en totes les seves últimes novel·les, doncs, esclar, aquí destaca molt i molt la Teresa, perquè és una literatura que probablement n'hi ha poques a la literatura catalana de que s'hagin posat amb aquesta tipologia de novel·les. I altres novel·les jo destacaria la biografia, podríem dir, novel·lada, amb els flaixos per al teu blog, però amb aquest títol que ell hi va afegir a última hora abans de publicar-se, que ens va dir, no, vull que se'n digui com a títol principal, Tu ets jo. I és realment aquest Tu ets jo que descriu perfectament la seva relació amb Josep Pallac.
Mm-hmm. I parlàvem d'aquesta relació amb Josep Pallach, no? Amb aquesta vinculació a través de la Fundació, no? També Pallach. Esclar, no sé quin ha estat, no? Per exemple, va ser presidenta honorífica de la Fundació Pallach, però quina vinculació tenia Teresa Jové amb la vostra Fundació, doncs, a part de totes aquestes, no? Vinculacions.
A veure, la idea de crear una fundació de caràcter educatiu transversal va néixer l'any 2009, cap a finals de 2009. En aquell moment jo vaig creure que es havia de dir Fundació Josep Pallach, i de seguida vam anar a parlar amb ella i li vam dir si li semblava bé. Des d'aquell moment no solament li semblava bé, sinó que molt i molt bé, i ens va donar total recolzament a tot el procés de creació de la Fundació, que quan es va poder presentar públic va ser el gener del 2012. Doncs bé, si aquells primers moments ens va donar total recolzament, hem de dir que ens ha encantat estar al seu costat i que amb ella hem xerrat multitud de vegades de coses, ja no només de la Fundació, sinó de la pròpia família i de molt més enllà, i ha sigut una època extraordinària. Jo diria que va amb el seu tarannà, que he dit al principi, d'una vida, podríem dir, més de persona, doncs, tancada en el seu entorn, probablement, però d'una claredat d'idees i d'una, manera de ser i de viure i de traslladar tots aquests fets viscuts que deia que eren realment de pel·lícula, que ha estat extraordinària. Per tant, des del primer moment ha estat la nostra presidenta d'honor i jo crec que ho continuarà sent sempre.
I és clar, justament, no, la seva mort arriba en aquest moment, no, en què es publica aquesta biografia de Josep Pallach, i a més la filla de la Teresa Jové ha publicat aquest llibre, no, vinculat a aquesta història familiar. És clar, tot això des de la Fundació, com ho entomeu, no? Com entomeu, no, l'arribada d'aquests dos llibres i aquest fet, no, tan important.
Sí, això és curiós, que ha sigut, per una part, podríem dir que casual, no? Fa dos anys i mig, la Fundació, ajudats també, val a dir-ho, de subvencions rebudes, doncs vam poder trucar en Joan Safont, una persona extraordinària, per fer la biografia de Josep Pallach. I just ara, doncs, ha sortit la biografia de Josep Pallach, i ens encanta d'anar a ciutats i pobles de Catalunya acompanyant en Joan Safont a les presentacions del llibre. Però és de què també, casualment, rúbrica editorial liderada per l'amic Baltar, doncs ha fet possible que les memòries d'exili, d'una filla de l'exili, amb el nom de Rossinyol, que va ser a França, doncs l'Antònia Pallach ha pogut publicat el llibre aquest, que no narra res més que el que ella sentia a casa seva, el que ella, doncs, vivia, perquè ella va néixer a França i viu encara a França, però totes aquestes memòries des de que els seus pares, doncs, eren joves amb ella, fins que a l'any 70 els seus pares varen poder venir cap a Catalunya, doncs ho narra amb una manera que és tan fàcil de llegir i tan emotiva i maca, que penso que ha sigut la culminació la culminació de precisament arribar en aquest any 2025 als 104 anys de la Teresa, i que, doncs, el fet de despedir-nos d'ella, doncs, d'alguna manera, també aquests dos llibres ens donen continuïtat a una vida, com he dit, tant de Pallach com de Teresa, que va estar i és una vida de pel·lícula i història pròpiament del país.
Ja finalment i breument m'agradaria preguntar-li, l'enterrament es farà aquest divendres, oi?
Sí, el divendres 21 a les 6 de la tarda al tanatori de Palafrugell. El que passa de que ella doncs, sempre havia volgut que les seves cendres fossin dipositades en la tomba de Josep Pallac, el cementiri civil d'Esplanyà, la localitat on han viscut, que ella ha viscut doncs sempre des del retorn al país. I aleshores aquestes cendres es dipositaran doncs, dies molt més tard, segurament, i que ja s'anunciarà prèviament. Però l'enterrament, el comiat serà un comiat doncs, laic en el tanatori de Palafrugell, com diguem, el divendres proper a les 6 de la tarda.
Senyor Soler, ens hem d'acomiadar de vostè aquí. Gràcies per ser aquí al Supermatí i també ens acomiadem del programa d'avui. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, que vagi
bé. Que tingueu molt bon dia.
Bon dia.